3CAT original. De nit, vista zenital d'un nus de carreteres.
Tot el que veureu en aquest programa ha passat.
Una producció de 3CAT.
Els fets, els noms i els llocs són reals. En algunes descripcions, aquest programa podria ferir sensibilitats.
Amb Goroka i True Crime Factory.
Relatem crims reals. La realitat i la mort no en tenen de sensibilitats.
De nit, als estudis de Catalunya Ràdio.
Hola a tothom, sóc Carles Porta. Gràcies per acompanyar-nos. L'1 d'abril de l'any 2000, Carlos Javier Robledo Peña, un noi de 22 anys de Santa Coloma de Gramenet, surt de festa amb dos amics a una discoteca de la Vila Olímpica, a Barcelona. Passen la nit ballant i rient i no retiren fins que a fora ja es comença a fer de dia. El que passarà al carrer serà descrit pel jutge com una escena de la pel·lícula de Stanley Kubrick, La taronja mecànica. Intentarem posar llum a la foscor.
Es posa uns auriculars.
Comencem.
Crims, de Carles Porta. Imatges d'arxiu de diversos telenotícies.
La Vila Olímpica de Barcelona s'ha anat consolidant com un nou espai de lleure i animació.
El Port Olímpic de Barcelona està superant totes les seves previsions i s'està convertint en el centre nocturn per excel·lència de la ciutat.
Se succeeixen imatges de locals nocturns amb rètols de neó, plens de gent jove.
Barcelona, als anys 2000, tenia ganes de menjar-se el món.
Maica Navarro, periodista.
Estàvem a 4 dies d'haver celebrat unes olimpiades que havien remodelat completament tot aquell front marítim i aquells locals de la Vila Olímpica eren, doncs, una mica la zona d'oci de tots aquells veïns del barcelonès.
Bares que toquen l'un la porta de l'altre, la marxa neix d'aquesta mena de processó local a local.
Recordo una nit absolutament viva, amb moltes ganes, no de menjar-se la nit, sinó la gent sortia a devorar.
En imatges fugaces i borroses, l'ambient d'una discoteca sota llums blaus i vermells. Al carrer, una ombra camina per l'asfalt. Sobre fons negre, el títol. Vila Olímpica. Barcelona, 1 d'abril del 2000.
El día 1 de abril del año 2000, recuerdo que era un sábado, se recibió una llamada sobre las 7:50 aproximadamente.
Álvaro Rojos, inspector homicidis Barcelona.
Informando de una pelea por la zona del Port Olímpic, 10-15 jóvenes que habían agredido a otros y uno de ellos había resultado muy gravemente herido. Cuando llegaron las patrullas policiales, pudieron observar el vehículo de las víctimas y una mancha de sangre no muy grande al lado de una de las ruedas. Y comprobaron que uno de los chicos, una de las víctimas, estaba herido grave y fue trasladado al Hospital del Mar.
El noi ferit greu morirà a l'hospital. Dos amics seus de 23 anys també han sigut agredits, però han pogut escapar. Els investigadors de la policia els localitzen i els interroguen. Cada detall serà molt important per trobar els autors i establir responsabilitats individuals.
Dramatització sonora.
A les 7 del matí vam sortir de la discoteca Backfire.
Veu en off sobre imatges nocturnes.
Vam anar on hi havia el meu cotxe. Jo vaig seure al seient del conductor. Vaig veure que a l'altre costat en Miguel recollia una jaqueta de terra.
La vaig agafar i vaig mirar si tenia alguna cosa a dins per saber qui era. Llavors, 10 nois que s'acostaven ens van cridar que la jaqueta era seva. Venien directes a nosaltres. Els hi vaig tirar i em vaig ficar al seient de darrere. A Carlos no va tenir temps d'entrar i van començar a pegar-li.
Vam començar a donar-li cops de peu a en Carlos i vaig sortir. Em vaig encarar amb un d'ells i va començar a pegar. Vaig acabar a terra. Em donaven cops de puny i cops de peu al cap i a la cara. sortir corrent.
Dos d'ells van regirar la guantera. Un em va donar un cop de peu al pit i em va dir que els hi donés tot el que portava. Llavors, tots van pujar al Renault 19 vermell i a un Fiat Uno blanc. Vaig poder veure la matrícula del Fiat Uno. Les lletres eren GT segur. I els números, una cosa com ara 6633.
Quan vaig tornar, em vaig trobar Carlos al costat de la porta del copilot, boca avall i sagnant. Tenia els ulls oberts, però estava inconscient. I ja van venir la policia i l'ambulància.
De matinada, les siluetes negres de quatre palmeres sota el cel ennuvolat i vermellós.
Amb la informació que aporten les víctimes, els investigadors intenten definir el perfil dels agressors.
Estamos hablando de varones, estamos hablando de jóvenes, estamos hablando de personas muy agresivas y estamos hablando de personas que pueden tener antecedentes por robo, por hurto, por robo con violencia.
Atendiendo a las manifestaciones que habíamos recabado de las víctimas, al parecer algunos de los agresores habían entrado y habían tocado en el interior del coche.
José Jacinto Pérez, comisari del grup d'homicidis.
Y lo que se hizo fue pues disponer que ese vehículo pues fuese conducido con una grúa a las dependencias de policía científica para allí realizar lo que eran los exámenes, análisis, de una manera pues mucho más conveniente.
La policia sap que tindrà molt difícil demostrar qui ha donat el cop mortal.
Vistes d'una oficina plena d'escriptoris i ordinadors.
Aquell dia rebo una trucada d'una font que m'explica que un grup de joves ha matat d'una pallissa a un xaval a la Villa Olímpica. És un nom que no oblidaré en la vida, Carlos Javier Robledo Peña.
En una foto domèstica, el jove, de faccions anguloses, ulls foscos i cabells negres rinxolats. Veu en off.
Els fets van passar quan Carlos Javier Robledo i dos amics més sortien d'un local After Hours del Port Olímpic de Barcelona. La policia ha informat que ha pres declaració als dos amics i que continua investigant els fets.
L'assassinat de Carlos Javier Robledo Peña va commocionar a Santa Coloma, Badalona, Sant Adrià, Barcelona i jo crec que tot Catalunya i tot Espanya.
Centenars de persones han seguit la convocatòria de la plataforma cívica de diverses associacions del districte de Sant Martí i d'altres zones de Barcelona. El recorregut que han seguit ha anat des de la mateixa Vila Olímpica fins a la plaça Sant Jaume.
Perquè de seguida la seva mare, Carmen Peña, va explicar que era un fill que el que feia era treballar, estudiar i ajudar moltíssim a casa seva, a la seva mare i cuidar de la seva mare, de la seva germana. Per ella era important que no es parlés només d'un jove que sortia de la discoteca i que havien assassinat, sinó que s'expliqués que havien assassinat el seu fill, que era un bon fill i que era una molt bona persona.
A la plaça Sant Jaume, desenes de persones amb pancartes.
Necessitava que la gent veiés la cara de la persona, del jove, en tota una vida per davant que aquells salvatges havien matat a cops de puny i de bota.
A la fotografia, en Carlos, d'expressió tranquil·la.
El Carlos Javier tenia 22 anys i vivia al barri de Singuerlín, de Santa Coloma de Gramenet. Portava 6 anys amb la seva parella, amb qui volia casar-se, i tenia 3 grans passions: el cinema, la música i el futbol.
A Carlos lo conocí jugando a fútbol. Jugamos en Santa Coloma, fútbol grande, fútbol tierra. Tendríamos unos 14, 15 años más o menos.
Jorge Sáez, amigo de Carlos.
Siempre íbamos juntos, venía a mi casa, yo a la suya, nos íbamos por ahí a tomar algo, a los salones recreativos que se iban a aquella época.
A cámara lenta, nois jugant a futbol de nit.
Era un chico muy, muy divertido, muy alegre, siempre estaba riéndose, siempre de bromas. Él era un fan del Último de la Fila y me hizo que yo también lo fuera, porque fuimos a un concierto en Santa Coloma de Gramenet. Y bueno, fue la hostia, lo pasamos muy, muy bien.
En una foto de l'equip de futbol, en Carlos y en Jorge.
¿Y cómo me enteré? Pues estaba en casa de mi novia y vino su padre y dijo, hostia, o sea, han matado un chaval de Santa Coloma en la Villa Olímpica. Carlos Javier, Robledo, y digo, hostia, digo, no puede ser, digo, es imposible. Digo, si este chaval no se mete en ningún follo nunca, es imposible, no me lo podía creer.
De nit, al camp, primers plans de la porteria i la pilota.
Hasta que no me lo dijeron mis amigos algún día después, pues no estaba al 100% seguro que era él, porque ya te digo, un chaval que yo había estado muchos años con él y no se metía en problemas.
Vista d'un vestidor, sense gent.
Y bueno, pues luego pues tristeza, indignación.
El muchacho salió pues como cualquier joven, con su novia, con sus amigos, a divertirse, a pasárselo bien, no sé, no buscaba bronca ni buscaba nada. Simplemente se juntaron una panda de gamberros o de sinvergüenza o de nazis asquerosos de mierda, que les tengo un asco que no los puedo ni ver, y lo mataron, no sé por qué.
Passar de detalls genèrics a noms concrets per trobar els agressors no serà fàcil. De moment, la policia sap que es mouen en grup, que són violents i pensen que poden haver participat en altres baralles. I tenen un número de matrícula. L'endemà del crim es fa l'autòpsia a la víctima. Els forenses confirmen el que havien explicat els testimonis.
L'avance de l'autòpsia pues era que Carlos havia fallecido principalmente por numerosos golpes que le habían producido lesiones muy severas. Y estas lesiones, que las tenía principalmente en la cabeza, habían sido originadas por un objeto contundente o bien por alguna patada, utilizando pues algún calzado muy, muy rígido. Y también nos informaban de que no tenía ni siquiera heridas defensivas. Eso quiere decir que la agresión prácticamente pues fue en la que no tuvo él ninguna posibilidad de defenderse.
Realment l'estat en el qual es trobava el cadàver de Robledo Peña donava a entendre clarament aquesta violència tan brutal, tan descomunal, que havien exercit els agressors contra ell.
Montse Sánchez, periodista.
No es va saber mai quants cops havia rebut, perquè uns cops se solapaven a sobre dels altres.
De fet, els familiars no els hi van deixar veure, no els hi van permetre veure el cos.
L'informe forense conclou que a la víctima la van atacar amb botes amb punteres d'acer. Tot apunta a una banda d'esquins.
En un titular de diari, uns esquins maten un noi a cops de peu.
A Barcelona no es parla d'una altra cosa. Hi ha una banda de joves molt violents que agredeixen pel plaer de fer-ho a persones aleatòries i indefenses.
El barceloní, de sobte, va començar a tenir una percepció d'inseguretat perquè... Ostres, si li ha passat a Carlos Javier Robledo Peña, que era una bona persona, doncs pot passar a qualsevol.
La Conselleria d'Interior de la Generalitat està elaborant una enquesta exhaustiva per determinar les causes i els nivells de violència juvenil a la societat catalana. Aquesta enquesta va sorgir arran d'una d'anterior en la qual es detectava que la primera preocupació dels catalans era precisament la violència juvenil.
Es va parlar tant, que tot i que en aquell any les dades delinqüencials no eren dolentes, la sensació, la percepció d'inseguretat del barceloní es va disparar.
La joventut, segons els sociòlegs, no és ni millor ni pitjor que abans. Tot i que ara hi ha més diàleg a les escoles, la societat entra en paradoxes quan hi ha fets tan lamentables com el de la Vila Olímpica.
Se succeeixen imatges de joves provocant aldarulls al carrer.
És un crim molt mediàtic, molts elements sorprenien d'aquest cas. El primer de tot és la violència descomunal.
I el que no en tenia ningú, ni a Santa Coloma, ni enlloc, era per què?
En una plaça, gent amb fotos d'en Carlos.
Era tan absolutament desgarrador. Era la maldat per la maldat.
Centenars de persones s'han concentrat fa poc més d'una hora davant de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet per mostrar repulsa contra tot tipus de violència juvenil. Durant la manifestació s'ha llegit un manifest en què es demana la dissolució de tots els grups de joves violents per la tolerància i la convivència.
La família de Carlos Javier Robledo ha volgut aprofitar la gran presència ciutadana per fer saber que estan molt disconformes amb la manera com s'estan portant les investigacions de la mort del seu fill.
Cuando es un asesinato de organizaciones como estas, que son neofascistas, parece que las fuerzas de orden no ponen el empeño que debieran sobre el tema.
Hi va haver molt debat social, en el qual es van acabar també implicant les autoritats polítiques sobre la seguretat i sobre si calia fer alguna actuació específica al Port Olímpic de Barcelona.
És prioritat absoluta i està tota la policia treballant per arribar a investigar i llegar a esclarecer los hechos.
En un titular, García Valdecasas es compromet a impulsar un pla de vigilància per les zones de lleure.
Aquesta matinada ha estat la primera que s'ha posat en funcionament l'anomenada Operació After Hours. És la resposta de les administracions davant de la pallissa que va costar la vida la setmana passada al jove de 22 anys, Carlos Javier Robledo, a la Vila Olímpica.
Es cierto que los crímenes con repercusión social generan una mayor presión a los investigadores. Causa cierto estrés porque la sociedad quiere que resuelvas el hecho de la forma más rápida posible.
Se succeeixen imatges de l'ambient d'una discoteca.
Dispositius policials continuen patrullant a prop de les zones d'oci. Fins i tot es traslladen 50 agents des de Vigo a Barcelona per reforçar la vigilància. Però no hi ha cap rastre de la banda de la Vila Olímpica. Fins al 7 d'abril.
Se recibe en el grupo de homicidios la llamada que todo investigador desea recibir.
Algú penja un telèfon i obre un calaix arxivador.
Los compañeros de policía científica nos informan que entre las huellas que habían aparecido en el vehículo, en concreto una de ellas había sido identificada.
Esta huella pertenecía a un varón con antecedentes por robo con violencia, robo con fuerza y también con delitos de lesiones y que residia en la mina.
A la base de dades policials se'ls relaciona amb uns altres joves violents. Mentre investiguen el seu entorn delinqüencial, a comissaria reben una altra trucada que serà important.
Recibimos una llamada anònima de la comissaria de Badalona i dava el nombre de Valentín. Y apuntaban a que era un joven de unos 18 años, de unos 75, unos 80 aproximadamente, de habla tosco y que era corpulente.
La policía investiga los antecedentes de aquest Valentín y troben información relevante.
Los investigadores nos indicaron que conocían a un grupo de jóvenes que eran del barrio del Besós y que habían trasladado su zona de influencia hacia el Port Olímpic.
En patrullajes que habían tenido que realizar a la zona del Puerto Olímpico, pues habían intervenido o habían procedido a identificar directamente en reyertas a determinados grupos que habían causado alborotos. Y también coincidía el nombre de Valentín y la figura de esta persona como identificado en aquellos momentos.
Els investigadors ja tenen dos sospitosos, el noi de l'empremta del cotxe i el Valentín. Segons els arxius policials, formen part de la mateixa banda, però els testimonis parlen de 10 agressors. Per continuar buscant, la policia analitza la matrícula del cotxe que va veure una de les víctimes.
Comenzamos a realizar investigaciones con la matrícula que teníamos inicialmente. Barcelona 6633 GT y nos aparecía un vehículo que nada tenía que ver con ninguna de las personas que estaban en juego en lo que era la investigación. Entonces empezamos a filtrar vehículos, alterando números y concretamos que la matrícula Barcelona 6623 se correspondía con un Fiat Uno, que casualmente estaba a nombre de una persona que tenía un familiar con antecedentes y además aparecía encartado en otros hechos y en otras identificaciones con Valentín y con un hermano de Valentín.
Amb aquesta tercera identificació, també de l'entorn del Valentín, es va estrenyent el cercle al voltant del grup d'agressors.
Con todos los identificados que iban apareciendo de las diversas gestiones, se confeccionó un álbum fotográfico y este álbum fotográfico se mostró tanto a víctimas como a los vigilantes de la discoteca Backfire y también de otros locales donde nos habían informado que este grupo de jóvenes se movía y había producido algún que otro altercado. Estos vigilantes reconocieron a varios de los identificados. Todo ello indicaba que la línea de investigación era la correcta.
Entonces decidimos proceder ya a las detenciones y solicitamos unos mandamientos de entrada y registro.
De nit, un cotxe patrulla circula amb els llums de la sirena encesos. Vista exterior dels blocs de pisos de la mina. 10 dies després del crim, 11 d'abril del 2000.
Bon dia, quan són les 9 del matí, seguim repassant l'actualitat del dia, on parlarem, entre altres, d'un fet que acabem de saber fa pocs minuts. La policia ha fet una operació a primera hora del matí al barri de la mina, Sant Adrià del Besòs, on podria haver-hi hagut algunes detencions en relació al cas de l'assassinat del jove de Santa Coloma de Gramenet la matinada de l'1 d'abril a la Vila Olímpica.
En imatges d'arxiu, furgonetes i agents a la mina.
L'operació ha començat a les 5 de la matinada al barri de la mina, a Sant Adrià de Besòs, després de dies d'investigació i un cop les forces de l'ordre van comprovar la identitat dels sospitosos. Els agents de la unitat d'intervenció han anat casa per casa i porta per porta per detenir-los un a un.
La policia s'endú un noi.
Entre el material requisat als detinguts, la policia s'ha endut de totes les cases les botes i sabates dels nois per comprovar si alguna es va fer servir en l'atac.
Fan caminar un altre jove emmanillat.
L'operació s'ha fet sota la direcció del titular del jutjat número 14 de Barcelona, que investiga el cas, Adolfo Fernández Ubiña.
Afortunadamente, el asunto está resuelto, la ciudad puede estar en calma y todos tenemos que estarle muy agradecidos al grupo de homicidios de la policía judicial.
Y ahora... Adolfo Fernández Ubiña va ser un jutge de Barcelona tan estimat com detestat.
En imatges d'arxiu, l'home baixa unes escales cap a una munió de periodistes.
Amb el seu bastó i aquesta veu que era tan singular. Les seves portes del despatx sempre estaven obertes a la premsa. I, de fet, a la imatge que jo crec que tenim tots d'Ubiña és escrivint amb els autos i al costat una tele petita veient pel·lis de l'Equip A. Aquest cas li agafa ja com a l'últim tram de la seva carrera.
Inicialment es va bolcar totalment amb aquest cas, que era realment molt complex arribar a determinar qui havia participat en aquest crim.
Els detinguts tenen edats compreses entre els 18 i 23 anys.
No són caps rapats ni tampoc, segons fonts judicials, van actuar per motius ideològics, sinó que es tractava d'una colla que sortia els caps de setmana a buscar baralla amb altres joves.
La gent, en general, en els successos i en els crims, necessita tenir respostes. I Ubiña va fer aquesta radiografia de com havia estat el crim, explicant-nos que l'únic mòbil era l'odi i la set de violència que tenien uns xavals que havien començat sent uns gamberros i havien acabat convertint-se en uns assassins. És que no hi ha un per què. De sobte, els han matat, doncs, com un joc, com un divertimento.
Os recomiendo que veáis La naranja mecánica, aquella película que era una verdadera profecía de lo que está pasando ahora.
¿Sería un caso de violencia gratuita?
Sí. El salir para ir de juerga y acabar asesinando.
Recordeu que els forenses havien dit que s'havien utilitzat botes amb punta d'acer? Durant les detencions, la policia científica s'emporta les botes dels sospitosos per buscar-hi sang de la víctima, però els resultats trigaran a arribar. A comissaria, els investigadors prenen declaració als detinguts.
Dramatització sonora.
Vam sortir de la discoteca i vaig veure un noi que traia una caçadora del nostre cotxe.
Algú va cridar, ens roben.
Jo no m'hi vaig acostar, però un amic d'en Valentín, que jo no coneixia, sí que hi va participar.
No és veritat. Jo no li vaig pagar a ningú. Només vaig entrar al cotxe a robar-li el rellotge a un d'ells.
Jo vaig córrer cap al noi de la jaqueta, però llavors em vaig ficar al nostre cotxe.
Vaig veure com en David em perseguia un cap a la platja.
En los asuntos donde hay muchos implicados, el que no ha hecho, el que no ha tenido relación directa con el resultado final, lo que hace es defenderse.
En un diari no pegué a nadie, si iba borracho.
Y en este caso, esas declaraciones fueron útiles por eso, porque apuntaven a uns o apuntaven a altres.
Jo vaig veure que en Valentín donava el primer cop. Vaig veure com en Valentín li pegava al que va acabar mort.
El noi que va acabar morint se'n va anar cap al seu cotxe, però en Valentín li va donar un cop de puny i això no hi va entrar.
L'edat d'un dels acusats obrirà un conflicte inesperat en aquesta investigació judicial.
La figura de Valentín Moreno és la més destacada en aquest cas. Des del primer moment se l'apunta com el cap d'un grup més o menys organitzat que habitualment anaven a buscar bronca a diferents discoteques de la zona de la Vila Olímpica.
Els periodistes aborden el detingut.
El jutge també interroga el Valentín Moreno, a qui mencionen tots els altres detinguts.
Dos agents duen en Valentín emmanillat pels jutjats. Dramatització sonora.
Aquell dia jo feia 18 anys. Primer érem en una discoteca. Em vaig prendre 6 whiskies, em vaig menjar 4 pastilles i vam anar al Bar Fire al voltant de les 6 de la matinada. Quan van tancar, vam anar a buscar el cotxe.
De nit, vista dels peus de 4 homes calçats amb botes militars caminant per l'asfalt.
Quan vam arribar al pàrquing, vaig veure que un xaval li havia robat una jaqueta a un amic i li vaig dir que no era seva. Ell em va contestar que tampoc era meva i així va començar la baralla. Li vaig donar un cop de puny i va caure a terra. Llavors va sortir un amic seu del cotxe. Li vaig donar 2 cops de peu a la cara i també va caure a terra. Després, quan vaig veure que tots es ficaven al cotxe, també vaig fugir.
En un carnet, la foto d'en Valentín amb els cabells molt curts.
La nit de l'1 d'abril, els joves estaven celebrant els 18 anys de Valentín Moreno, que apareix en aquesta foto d'un carnet del club de lluita grecorromana.
El Valentín, que sempre estava con problemes i, o sea, discutia con los amigos, ¿no? O sea, problemilla, un poquito problemático el chico.
L'entrenador en imatges d'arxiu.
Valentín és una de les persones el que inicialmente asestó el golpe, ha sido reconocido por el propio Valentín, el primer golpe, eso ha sido reconocido por él, pero mantiene que después él tuvo una pelea con uno de los segundos ocupantes del otro vehículo y que desconoce qué es lo que pasó y cómo es que se produjo el fallecimiento de este chico.
De moment, no hi ha novetats sobre el cas que puguin aclarir quin és el grau d'implicació de cada jove en l'assassinat de Carlos Javier Robledo.
Tienen que pasar a disposición judicial y declarar aquí los 6, es decir, que en principio se prevé que será para largo.
I ara ve un dels conflictes que portarà més cua, l'edat del principal sospitós.
Yo cuando asumí la defensa, claro, aquí se planteaban varias cuestiones.
Elena Marugán, advocada de la defensa de Valentín.
La primera, evidentemente, pues intentar o conseguir que a Valentín se le aplicara lo que en aquel momento se acababa de aprobar, que era la ley del menor. Los hechos se cometieron cuando Valentín cumplía 18 años, pero el juez de instrucción entendía que no, que como ya había pasado, o sea, la hora de su cumpleaños, la hora del nacimiento, ya se entendía que había alcanzado la mayoría de edad. Pero claro, si tenemos en cuenta que en este caso no había transcurrido el día completo, se entendía que debía considerarse como menor de edad.
Una dona parla envoltada de micròfons.
Mi hijo me lo ha quitado, un asesino mayor, y lo van a sentar en un banquillo de los acusados de un niño de 14 y de 15. Que yo no entiendo la justicia, no la entenderé en la vida.
Que haya justicia, que lo tengan toda la vida en la cárcel. No pedimos nada, nada más que lo entierne y que no vea la luz del día como mi sobrino está, que no ve nada.
La família entenia que estava pagant menys el que més va fer, el que va liderar aquesta agressió i el que primer va agredir a Robledo Peña. I també és cert que era un cas molt mediàtic, és cert que la figura de Valentín Moreno es va fer molt coneguda a l'opinió pública.
Desenes de periodistes graven amb Valentín.
Recordo la família de Valentín Moreno pels passadissos també.
Eran 10, no era el Valentín solo. Fue una pelea. Lo mismo hubiera caído mi nieto que hubiera caído el otro que hubiera caído el otro. ¿Me entiendes? Fue una desgracia y una lástima para su madre. Pero las madres de estos 9 muchachos, de estos 10, ¿no estamos sufriendo? ¿No estoy sufriendo yo?
¿El problema que hubo con Valentín siempre fue la presión mediática?
Vale, vale. Mira, Carmina Ordóñez, ya está bien, no titularlo más.
A pesar de tener 18 años, era una persona muy madura y era frío y todo esto contribuyó a que efectivamente se generara en torno a él esta imagen.
En un titular, l'acusat del crim de la Vila Olímpica reconeix que va iniciar la baralla.
Arriben els resultats de l'anàlisi de les botes dels detinguts i són negatius. El jutge Fernández Oubiña considera que els indicis que hi ha no són suficients per mantenir la presó preventiva dels sospitosos. Valentín Moreno i la seva banda queden en llibertat.
Només 4 mesos després d'entrar-hi, aquesta tarda 3 dels processats pel crim de la Vila Olímpica han abandonat la presó. En sortir del centre penitenciari de la Trinitat, un dels encausats i els seus familiars han agredit alguns periodistes. La ràpida sortida ahir al vespre de la presó del principal implicat en el cas, Valentín Moreno, després de pagar una fiança carcerària de 750.000 pessetes, ha indignat profundament la família i els veïns de Santa Coloma. No entenen que el mateix jutge, Adolfo Fernández Oubiña, que fa 3 mesos va empresonar els 10 joves i no va dubtar de qualificar-los de perill públic, ara faci aquest canvi radical de criteri.
Va sorprendre moltíssim com un cert canvi d'opinió del jutge d'instrucció que s'havia compromès amb la família de la víctima que els agressors passarien moltíssims anys a la presó fins al 2030, que no sortirien, que no veurien mai la llum del sol. I de cop i volta, 4 mesos després, ell mateix dicta la llibertat dels acusats en aquest cas.
I això va provocar una gran commoció i la convocatòria de noves manifestacions perquè la gent es va indignar, però per què els han deixat en llibertat?
Tal com estan anant els fets que han causat indignació als veïns del jove assassinat, la família vol fer una ràpida recollida de firmes per parar la sortida de la resta de joves implicats en l'assassinat de Carlos Javier Robledo.
Tant l'acusació particular com la fiscalia presenten un recurs contra l'aute de llibertat. El jutge Fernández Oubiña es veu obligat a tornar abans d'hora de les vacances.
Des del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya es va convèncer el magistrat que havia de tornar per resoldre de forma immediata aquests recursos, perquè evidentment es va generar de nou un nou clima d'alarma social pel fet que tornessin a estar lliures els que presumptament havien acabat amb la vida de Robledo Peña.
La tornada d'Oubiña ha coincidit amb la compareixença al jutjat dels 10 encausats, que hauran de presentar-se cada 15 dies per certificar que no s'han fugat. Un dels pocs que ha entrat a cara descoberta és el principal encausat, Valentín Moreno, a qui el jutge considera autor material de l'assassinat.
El jutge desestima els recursos, però l'Audiència de Barcelona acaba ratificant la presó provisional. I 6 mesos després, tots tornen als centres penitenciaris. Tots menys Valentín Moreno, perquè la llei diu que els menors no poden estar més de 6 mesos en presó preventiva.
Un any i mig després del crim, novembre 2001.
Un any i mig després de l'assassinat del Carlos Javier, se celebra el judici contra Valentín Moreno. És a porta tancada, com tots els judicis a menors.
Aquest matí ha començat el jutjat de menors de Barcelona el judici contra Valentín Moreno, el principal implicat pel crim de la Vila Olímpica. El fiscal demana per a ell 8 anys d'internament per la mort de Robledo, 3 anys per l'intent d'assassinat d'un company de la víctima i un altre any pel delicte de robatori que també va cometre aquella nit. La mare de Robledo, tot i tenir autorització excepcional de la jutge per ser a la sala, ha preferit quedar-se fora.
Para mí es muy duro y no puedo entrar.
Aquí no había restos biológicos, no había ADN, no había huellas de Valentín. En el registro tampoco se encontró nada, ni en las huellas de sus zapatos. Y como Valentín, él estaba seguro de que él estaba diciendo la verdad, respondió a todas las preguntas que se le hicieron, tanto por parte del juez como de la fiscalía. Contestó incluso a las acusaciones particulares, porque es que él estaba convencido que él no tenía nada que ocultar.
S'encenen els llums d'una sala de judicis.
Valentín Moreno ha reconegut haver donat un cop de puny a la víctima mortal, Carlos Javier Robledo, però que aquí es va acabar la seva participació en els fets i que després la baralla va ser a la seva esquena.
Y, de hecho, los amigos de la víctima también reconocieron que hubo una persona que inicialmente da un primer golpe, hace caer a su amigo, y luego inmediatamente se sitúa en otro foco y persigue a la otra persona, con lo cual es imposible que estuviera en los dos sitios a la vez.
El primer dia de judici ha servit bàsicament per confirmar les declaracions que van fer en el seu dia els inculpats pel crim de la Vila Olímpica. Demà, la jutja de menors prendrà declaració a dos amics de la víctima que també van ser agredits aquell dia.
Són testimonis protegits i declararan darrere una mampara perquè els acusats no els puguin veure.
Los dos amigos estaban destrozados. Al final estás viendo cómo un amigo tuyo con el que has salido de fiesta a tomar unas copas, con el que minutos antes habías estado riéndote, se te está muriendo en los brazos. Los dos terminaron con secuelas psicológicas. Yo creo que esto es algo que evidentemente te marca para siempre.
Tenía molt sentiment de culpa. Un, perquè es va quedar tancat al cotxe. I l'altre perquè es va poder aixecar en el moment de caure i sortir corrents, i sense girar-se, mentre el seu amic era assassinat. Aquell dia volien matar algú i el que va caure a terra i no es va poder aixecar va ser ell. Ja està.
En imatges d'arxiu...
¿Te arrepientes?
Sí.
¿Qué le dirías a la familia?
Lo siento mucho.
En Valentín emmanillat.
Valentín Moreno és condemnat a 12 anys d'internament, però l'Audiència de Barcelona ho rebaixa a 8 anys perquè considera que l'atac a l'amic que va quedar ferit no és un intent d'assassinat, sinó un delicte de lesions greus, i l'exculpa del robatori.
Esto es la vergüenza del siglo, ¿o qué? Es una vergüenza. Porque le quitan 4 años ¿a qué? A un tío con 20 que le han pasado por menor de edad. Es que esto es una vergüenza. Te lo digo, estoy dolida. Estoy muy dolida.
2 anys després del crim, març 2002.
Mesos després de jutjar el Valentín, es fa el judici als majors d'edat a l'Audiència de Barcelona.
Els 9 acusats pel crim de la Vila Olímpica, que estaven encara pendents de judici, han entrat a la sala emmanillats i amb la cara tapada. El fiscal demana per cadascun dels 9 acusats 35 anys de presó per delictes d'assassinat, intent d'assassinat, robatori i lesions.
El tribunal volia establir exactament qui havia participat i de quina manera, fins a quin punt el comportament de cadascú dels acusats havia portat a la mort de Robledo Peña, qui havia colpejat més que un altre, qui havia donat cops que van conduir més a la mort per establir una pena justa per a cadascú dels processats. Però mentien, tiraven pilotes fora, s'acusaven entre ells i no eren gens clars sobre el que havia passat aquell dia a la Vila Olímpica.
Un mes després, el tribunal fa pública la sentència.
Els processats que van tenir penes més altes van ser el nucli dur de Valentín Moreno, els que el tribunal va determinar que havien agredit de forma més brutal a la víctima. I el que estableix la sentència és que hi havia com una certa organització per poder aplicar la màxima violència en un temps molt curt i també evitar que els seus amics poguessin defensar la víctima. I això també et podria indicar que no era la primera vegada que ho feien i que la intenció que tenien aquests agressors era acabar amb la vida de les víctimes.
En un titular, 160 anys per a 6 acusats pel crim de la Vila Olímpica.
El Valentín compleix la seva condemna i 8 anys més tard, amb règim obert, ell i el seu germà juguen un partit de futbol.
Aquest partit de tercera territorial entre el Badaving i el Rosario Central acabava ara fa 8 mesos amb incidents, insults i agressions, i 7 persones van resultar ferides de diversa consideració, totes del Rosario Central. Demà se'n celebra el judici i el fiscal demana 6 anys i 5 mesos de presó per als dos principals implicats, que actualment estan en presó provisional: Israel Moreno i el seu germà Valentín, jutjat per l'assassinat de la Vila Olímpica. El fiscal conclou que durant el partit els jugadors del Badaving van insultar, escopir i donar cops de puny i de peu als integrants del Rosario Central. Els insults van tenir un clar caràcter racista.
Desde sudaca, hijo de puta, te vamos a matar. Yo sentí que cuando me decían, te voy a matar, fue la única vez en mi vida que me pasó en un campo de fútbol que digo, realmente siento que quiero hacerlo.
Tot i la carrera delinqüencial que tenia i tot i lo dolent que era, perquè era dolent, hi havia molta gent que no tirava la tovallola i l'intentava ajudar. I ell no va voler. Bueno, perquè era... Devia ser més guai ser Valentín Moreno, el asesino de la Villa Olímpica, que no una altra cosa.
Valentín Moreno complia una condemna de 8 anys d'internament pel crim de la Vila Olímpica de l'abril del 2000. Des de fa mesos treballava i només anava a la presó a dormir. Podria perdre el tercer grau penitenciari i haver de tornar a la presó.
Es una posibilidad porque actualmente el centro penitenciario puede entender que su comportamiento no es del todo adecuado a lo que debe ser un régimen abierto.
El cas de l'agressió racista el fa entrar a la presó. La trajectòria de Valentín Moreno va acabar amb un altre crim. El seu. A Valentín Moreno el va assassinar un sicari colombià per encàrrec d'algú que no ha pogut ser identificat. Hi ha dos condemnats per aquest crim.
Ell aquella tarda tornava a agafar el cotxe i algú que va arribar amb bicicleta, amb una distància a boca de canó, va donar un tret.
En imatges d'arxiu amb Valentina als jutjats.
Era un personatge que ha protagonitzat molts incidents de la Crònica Negra i que era un personatge molt poderós a Sant Adrià, on era temut per pels clans.
En un titular, trobada la pistola amb què van assassinar a Valentín Moreno.
Valentín Moreno frente a Carlos Javier Robledo Peña. És que eren dos fills d'immigrants, 23, 18, Santa Coloma, Sant Adrià, barri. Ostres, pràcticament, segurament, en algun moment podien haver estat coincidit en algun moment en aquell escenari comú. I quines dues vides més distanciades, quines dues maneres de créixer tan diferenciades, el bé i el mal.
A la fotografia domèstica, en Carlos Javier mira a càmera.
Han passat més de 25 anys del crim del Carlos Javier Robledo Peña. El seu grup d'amics continua trobant-se per recordar-lo, fent una de les coses que a ell li agradava més.
Nuestra vida era el fútbol en aquellos tiempos. Casi todo estaba relacionado con el fútbol. Y bueno, fue la hostia, lo pasamos muy, muy bien. Es un amigo de que si siguiera vivo estaríamos todavía en contacto y son los amigos que pienso que con los que tienes dos o tres en la vida. Yo tengo algún amigo del fútbol de esa época también que después de 30 años solo ahí me tiene que llamar y voy para su casa, él viene para la mía y casi no los vemos nunca, pero lo sabes, simplemente lo sabes.
En una fotografía de la época, en Carlos Javier amb l'equip de futbol.
Un chaval tan bueno, pues le pasa estas cosas, es muy injusto. Estaba en el lugar equivocado y en el momento equivocado y le pasó a él como le podía haber pasado a mí o a cualquier otra persona que estuviera allí en ese momento.
En una foto, l'equip de futbol amb una pancarta que diu «Carlos, siempre con nosotros». Talla negra. A l'estudi, en Carles Porta es treu els auriculars.
L'assassinat del Carlos Javier Robledo va quedar gravat en la història de Barcelona perquè es va convertir en un símbol del dolor col·lectiu davant la violència gratuïta. Gràcies per acompanyar-nos. Tornem tan aviat com puguem amb noves històries de foscor.
Direcció Carles Porta, subdirecció Laura Tremoleda, direcció de realització Santi Baró. Direcció d'investigació Anna Ponsí, producció executiva Goroka Guille Cascante, producció executiva True Crime Factory Pablo Fernández Masó i Òscar Rodríguez, producció executiva 3CAT Mario Daza i Adrià Serra. Realització Xavier Lozano Casoliva, guió Marta Freixanet, coordinadora de guió True Crime Factory Minaya Llorca, editor del guió Ignasi Gisbert Puig. Amb la col·laboració del Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya i dels Mossos d'Esquadra. Basat en el programa Crims de Catalunya Ràdio. Una producció de 3CAT amb la col·laboració de Goroka i True Crime Factory. 3CAT 2026.